Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Projecte Lleure per a tothom de l'Esplai La Baldufa té el futur garantit. L'Ajuntament ha fet avui un primer pagament del 80% de la subvenció del Construint Ciutat. L'entitat n'estava a l'espera des de feia mesos. La Baldufa, que treballa amb nens de Can Puiggener, va fer pública la setmana passada la delicada situació econòmica per la qual travessava arran de l'impagament. Fins i tot havia engegat una campanya de micromecenatge per disposar de liquidesa. El coordinador de l'Esplai, Pau Prat, ha explicat que tornaran tots els diners recollits un cop rebin el 20% restant de la subvenció.
Segurament el que farem serà mantenir els diners que ens han prestat i retornar-los en el termini que hem signat en els contractes, que és l'abril del 2019, per no tornar a patir en cap moment.
Amb l'arribada d'aquests diners, dèiem, la Baldufa podrà pagar la nòmina del mes de juny als seus treballadors i realitzar el campament d'estiu programat. De seguida us ho expliquem. Abans, titulars. Elena Molist, molt bon dia.
Bon dia.
Sabadell provarà un bus sense conductor a partir del setembre.
Serà en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. Es tracta d'una iniciativa de l'Associació de Municipis amb Transport Urbà, que arribarà a 7 municipis més.
Guanyem Sabadell posa en marxa una campanya a les xarxes socials per lluitar contra l'abandonament animal. En parlarem durant el Notícies Migdia amb Miquel Soler, regidor de la Formació i del Programa de Benestar Animal a l'Ajuntament. Dia de presentacions avui al Centre d'Esport Sabadell.
El club ha triat el Mercat Central per presentar Adri Cuevas i Manuel Gato. Divendres serà el torn d'Edgar Hernández, que serà presentat a la Torre de l'Aigua.
Rebeu una salutació de la Rocío García, que és a les vies de so, abans d'anar a la plana de serveis.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Comencem mirant el cel. La previsió del temps, Xevi Soler, molt bon dia.
Doncs avui la veritat és que tindrem una jornada força, força tranquil·la. El sol doncs lluirà amb força i llueix amb força a gran part del territori, tot i que es veuen a través del satèl·lit Meteosat l'arribada d'alguns intervals de núvols mitjans, concretament alguns altocúmuls, cap a les comarques del litoral i prelitoral, però que en cap cas comportaran precipitació. Això sí, de cara al final del dia, ja cap al vespre, nit i matinada, poden arribar alguns ruixats i tempestes cap al Pirineu de Lleida, que no descartem que arribin doncs, o s'estenguin momentàniament a àrees properes i afectar d'altres punts de la serralada, però en principi, insistim, serà sobretot cap al final d'aquesta jornada. Avui les temperatures seran una mica més altes que no pas les d'ahir, però tot i així doncs les temperatures màximes oscil·laran al voltant dels 30-35 graus aproximadament i una miqueta més altes cap a la Vall de l'Ebre i Ponent. De cara a demà, situació similar, els ruixats pràcticament seran testimonials i les temperatures encara podran pujar una miqueta més. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com funciona aquesta hora el transport públic? Eva Malús, des del Transmet, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs ara mateix la tònica és de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que continuen els treballs de millora a la línia Barcelona-Vallès S2 de ferrocarrils de la Generalitat, serà fins al 10 de setembre, i hi ha un servei d'autobús substitutori entre Sant Quirze i Can Feu Gràcia. De moment és tot des del Transmet. Bona tarda.
Gràcies, Eva. I pel que fa a les carreteres, tranquil·litat a aquesta hora. Només cal destacar algunes incidències. A la C58, a l'altura de Badia del Vallès, hi ha 5 quilòmetres i mig de circulació lenta cap a Barcelona. L'Esplai La Baldufa ja ha rebut la primera paga de la subvenció. L'entitat ha rebut el 80% d'aquest ajut, que en total són poc més de 55.000 euros. El 20% restant el rebran un cop es faci la justificació de la subvenció. Pau Prat, coordinador de l'Esplai, assegura que des de l'Ajuntament han estat molt atents amb l'entitat un cop la notícia va sortir als mitjans de comunicació ara fa dues setmanes.
Prat es mostra satisfet i content d'haver rebut finalment aquesta primera part de la subvenció de l'Ajuntament. Explica que ja s'han pogut pagar les nòmines que havien quedat en pausa del mes de juny i que dilluns es podrà marxar de campaments amb total normalitat. Prat apunta que l'Ajuntament va activar la subvenció un cop la notícia va sortir als diferents mitjans de la ciutat.
L'Ajuntament es van disculpar, ens van trucar la setmana passada i ens van disculpar en nom del regidor d'Educació i del Departament d'Educació, que és el nostre departament de referència, després de que hagués sortit la notícia al diari i aquí a la ràdio també, doncs ens van trucar, ens van dir que estaven movent fils amb els serveis centrals i que semblava que en uns 10-11 dies havia d'arribar la subvenció.
Prat també es mostra molt agraït a totes les persones i entitats que van aportar el seu granet de sorra a la campanya de micromecenatge, ja que han aconseguit recaptar en 15 dies els 17.000 euros que necessitaven. Ara que ja han rebut aquesta subvenció, des de l'Esplai es plantegen tornar ara mateix aquest préstec o si fer un cop hagin rebut la totalitat de la subvenció, és a dir, a l'abril.
Estem acabant de pensar si retornar-los ara mateix que acaba d'arribar la subvenció o acabar de fer previsió per algun moment del curs, perquè creiem que com que aquest 20% restant no arribarà fins més endavant, fins acabat el projecte, creiem que en algun moment ens podria faltar líquid altra vegada, per tant, segurament el que farem serà mantenir els diners que ens han prestat i retornar-los en el termini que hem signat en els contractes.
Ara, doncs, cal esperar fins l'any que ve perquè la Baldufa rebi la resta de la subvenció.
El fracàs escolar de fills de pares estrangers nascuts a Catalunya supera el 17%, una taxa que puja fins al 30% a alumnes de fora i que s'han incorporat al sistema educatiu amb 7 anys o més. Així ho revela un estudi del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona, publicat a la revista Perspectives Demogràfiques. Avui n'hem parlat al Notícies Matí amb un dels investigadors principals, en Jordi Bayona. Raquel García, molt bon dia.
Bon dia. Doncs els alumnes de l'anomenada segona generació d'immigrants, és a dir, nens i joves nascuts aquí però amb progenitors estrangers, tenen més probabilitat d'abandonar els estudis sense haver obtingut el títol d'ESO. Els alumnes originaris del continent africà es troben a la cua amb un 19% de casos de fracàs escolar. Jordi Bayona, del Centre d'Estudis Demogràfics, ho atribueix a diversos factors. D'una banda, perquè la formació d'aquests menors pot ser intermitent, ja que moltes famílies van i tornen al seu país d'origen i això pot perjudicar la formació continuada dels alumnes i, de l'altra, les dificultats econòmiques que travessen moltes d'aquestes famílies. L'estudi universitari apunta que la diferència entre uns alumnes i altres, l'índex de fracàs escolar a nens autòctons és del 10%, és insostenible. Per aquesta raó, l'investigador Jordi Bayona demana polítiques específiques per a aquesta franja de població més enllà de les lingüístiques, unes competències que se suposa ja han adquirit perquè són al sistema educatiu des dels 3 anys.
Nosaltres el que aquí diem és que, d'una banda, cal visibilitzar i cal tindre dades sobre aquests alumnes de ser els fills dels immigrants, el que anomenem nosaltres segones generacions, i de l'altra fer polítiques concretes adreçades a aquest col·lectiu, que ja no són polítiques de llengua i de primera acollida, sinó possiblement de reforç escolar i altres tipus de polítiques.
Els investigadors han fet servir dades d'ensenyament per elaborar aquest estudi, unes xifres que indiquen que 3 de cada 10 alumnes eren de segona generació, amb un progenitor d'aquí i un altre de fora durant el curs 2015-2016.
Notícies migdia.
S'imaginen viatjar en un autobús que no necessiti conductor? El que fins fa poc ens semblava ciència-ficció ja és més a prop de ser una realitat a casa nostra. I és que Sabadell és un dels 8 municipis que participen en una prova pilot per incorporar autobusos autònoms a les xarxes de bus de Catalunya. Es tracta d'una iniciativa de l'Associació de Municipis amb Transport Urbà, l'AMTU, que compta amb l'aval i el suport de la Generalitat.
Serà el mes de setembre, en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, quan es podrà veure una demostració d'aquest servei. No serà un bus habitual, sinó un vehicle 100% elèctric de petites dimensions amb capacitat per a 12 persones, 6 de les quals assegudes, que circularà per una senzilla ruta delimitada i que no superarà els 18 km per hora. Tot i que circulen sense conductor, porten a bord un operador per intervenir en cas d'emergència i la demostració servirà per donar a conèixer a la població els avenços tecnològics i com serà la mobilitat del futur, no contaminant amb vehicles autònoms i compartits. El president de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport, amb tu, en Jordi Chen, ens explica part dels objectius.
Amb aquesta iniciativa el que pretenem des de l'AMTU és bàsicament complir dos objectius. Un primer és que la ciutadania en general, els usuaris, puguin veure com funciona un vehicle d'aquestes característiques, en fi, com interactua, com es desenvolupa, però també una molt important per nosaltres, i és que els ajuntaments, les ciutats on estiguin aquests vehicles circulant, puguin veure com realment es comporten i, per tant, tots aquells canvis necessaris que hauran de fer per adaptar a la possible funcionament, al possible funcionament d'aquests vehicles.
El director general de l'AMTO pronostica que el vehicle autònom serà una realitat a partir del 2020. De fet, a diversos països europeus, com França, Suïssa, Regne Unit, Alemanya i Holanda, ja tenen alguna línia regular que opera sense xòfer. A Espanya ja existeix aquest tipus de transport urbà a Sant Sebastià des de l'any 2016.
I Sabadell és una ciutat amiga dels animals i el govern municipal té com a objectiu que es redueixi considerablement el nombre anual de gossos i gats de companyia abandonats. En aquesta línia, el grup municipal pel Guanyem Sabadell ha impulsat una campanya cridanera a través de la xarxa social Instagram que té per objectiu lluitar contra l'abandonament animal aquest estiu. I és que les xifres constaten que aquest és un problema que continua desbordant les entitats animalistes malgrat la recuperació econòmica. Ahir mateix, des de la Lliga Protectora d'Animals de Sabadell, denunciaven a aquesta emissora l'arribada massiva de gossos i gats a les instal·lacions del refugi. I és que cada dia els arriben entre 4 i 8 animals nous, el que es tradueix en un 120 al mes. Miquel Soler, regidor de Guanyem Sabadell i també de Benestar Animal a l'Ajuntament de Sabadell, molt bon dia.
Hola, bon dia.
En què consisteix exactament aquesta campanya a Instagram?
Ho definies bé. Del que es tracta és que en aquest moment, en aquestes setmanes en les que es produeixen abandonaments, històricament els mesos d'estiu hi ha a vegades una punta d'abandonaments, treballar a través d'imatges positives, a través d'imatges de persones que són propietàries responsables d'una mascota, que per això el hashtag és Em quedo amb tu, doncs enviar aquesta imatge positiva, sensibilitzar a través d'aquestes persones que fan aquesta tinença, de que no hi hagi abandonaments, de que tota aquella persona que ha fet la decisió de tenir una mascota a casa doncs en faci càrrec fins a l'últim moment i ho faci doncs, això d'una manera responsable, procurant el benestar de l'animal.
I per què s'ha triat Instagram? Per donar un major impacte i fer visible més doncs, la relació dels animals i els seus propietaris?
Perquè és una campanya molt basada en la imatge. És una campanya que està molt basada precisament en llançar aquests inputs positius de les persones que tenen això, una relació doncs, feliç, una relació d'estima amb el seu animal i les persones que tenen aquestes decisions, que en aquest cas no som els regidors, però les persones que en tenen més d'això doncs van aconsellar que fos així la campanya i que d'aquesta manera doncs, poguéssim sumar en moltes imatges d'això, de gent de tota mena, però que té una cosa en comú, que és aquesta estima per l'animal que comparteix la casa, que comparteix la vida amb aquestes persones.
Per cada fotografia publicada es donaran 50 cèntims a una associació animalista. Quines entitats han estat les escollides i per què?
Mira, en aquests moments nosaltres el que diem és que es consultin les bases. A les bases no s'especifica quina entitat. La proposta que tenim del col·lectiu de Guanyem Sabadell, que no és un partit, sinó que és una candidatura en la que hi ha plataformes i diverses entitats, és que al final la quantitat resultant vagi a parar amb una entitat encara no determinada, perquè ho hem de parlar amb l'entitat per saber si accepta aquesta donació, però una de les entitats que fa molta feina a Sabadell, que fa molta feina amb animals, i ja no dic més, perquè falta això, falta que l'entitat doncs, ho conegui i saber si accepta aquesta donació.
Mm-hmm. Quants diners donareu com a màxim a les entitats?
Vam fer una campanya entre les persones adherides a Guanyem Sabadell i el que vam decidir és que faríem una campanya que tingués com a tope 500 euros, en aquest cas per aquesta campanya concreta d'aquest estiu.
Uh-huh. Des de l'Ajuntament, ara ja li pregunto com a regidor del programa de benestar animal i no com a regidor de Guanyem, o les dues coses, com vulgui vostè. Des de l'Ajuntament, s'impulsarà alguna mena de campanya per evitar doncs, aquests abandonaments? Perquè ahir coneixíem aquestes xifres de la Lliga Protectora d'Animals i déu-n'hi-do.
Seguim treballant, i amb això és una política contínua de sensibilització a través de moltes eines, a través de moltes. Una d'elles és, per exemple, el treball que fem a les escoles, que fem amb els nois i noies més joves per sensibilitzar, perquè tinguin molta cura del que significa l'adopció d'un animal o la decisió d'introduir una mascota a casa. Moltes vegades hi ha elements com que fa gràcia perquè és un cadell o perquè és una raça que ens agrada o coses d'aquest tipus, que no pot ser mai la raó per la que prenem la decisió de fer una adopció. Ha de ser sempre que coneguem molt bé les característiques d'aquella raça i les característiques de la família on anirà a parar. Un gos, o en aquest cas doncs, és un gos molt mogut i que és una raça molt activa, doncs necessita una família que també tingui uns hàbits doncs, que practica esports, que surt molt, etc. I un gos que és més tranquil, doncs potser anirà més bé amb un altre tipus de família. Moltes vegades no haver fet aquest treball previ, no haver fet una decisió responsable prèvia, doncs acaba comportant els abandonaments. Doncs un gos que és molt actiu, amb una família que és molt sedentària i que no té aquests hàbits, doncs encaixa malament i a vegades doncs, allò que ha sigut un caprici doncs es converteix en un problema. I en aquests moments el problema molt gros, que imagino que us va explicar també la protectora en aquesta entrevista, és el problema dels gossos que en diem GPP, els gossos potencialment perillosos, que és aquesta raça de gossos que també passa perquè una cosa molt boja és que es produeixi modes en les adopcions de gossos. Doncs hi ha hagut una moda de persones que volien aquest tipus de gossos que després no se'n fan càrrec i això ha saturat no la protectora de Sabadell sinó el conjunt de protectores, totes les entitats amb les que nosaltres estem en contacte a la comarca, a la província, estan patint el mateix problema, que és que aquests gossos, una vegada abandonats, no són gossos, per exemple, que puguin conviure amb una gàbia molts gossos diferents, sinó que han d'estar per parelles, han d'estar gossos que tenen una conducta, un comportament molt semblant, i això és molt complicat, i amb aquesta feina la protectora està fent molta tasca. Nosaltres des de l'Ajuntament, si recordeu, l'any passat vam fer una campanya als mupis de la ciutat també per l'adopció dels gossos d'aquest tipus, que són gossos que cauen a la família adequada, doncs fantàstics i que poden encaixar molt bé, i molta altra feina, el que deia, les escoles, amb un esdeveniment que anunciarem molt aviat, que es produirà el segon semestre, que serà un gran esdeveniment també, la línia de les adopcions a la ciutat, etc. I fent molta feina, aquesta pluja fina que ha de seguir permanentment per canviar la sensibilització que tenen moltes persones que entenen el gos com una propietat, com un element que no té una reflexió prèvia, i és imprescindible aquesta de la que jo em referia abans.
Tenen des de l'Ajuntament algun tipus de cens sobre les mascotes que hi ha comptabilitzades a la ciutat, les famílies que tenen un gos o un gat a casa seva?
Sí, clar. Hi ha un cens de tots aquells animals censats, que això no vol dir que estiguin tots. També en aquesta línia s'està fent una campanya per fer que tothom que tingui un gos se'n recordi que és obligatori que estigui censat, per tant, que estiguin les seves dades. Això ens facilita moltes coses, entre elles, doncs, que si un gos es perd, sigui molt fàcil recuperar-lo i tornar-lo ràpidament als seus propietaris. També en el cas dels gats, perquè hi ha moltes persones que tenen gat que creuen que com el gat no ha de sortir de casa, doncs no l'han xipat, no l'han censat, i això és un absolut error. El gat pot sortir en un moment, en un moment que hi ha un moment de descuido, i surt de casa i després és molt, molt complicat si no està xipat correctament, si no està censat, etc. En el cas dels gossos, a Sabadell censats hi ha al voltant d'uns 15.000, això no vol dir que sigui la xifra de la població. Òbviament n'hi ha més i estem treballant en que aquesta xifra s'actualitzi.
Miquel Soler, regidor de Guanyem i del programa de benestar animal a l'Ajuntament de Sabadell. Gràcies per atendre la nostra trucada. Bon dia.
A vosaltres, gràcies.
Ingobernable porque no se deja gobernar, porque quiere gobernarse. Sentía como una ansia divina de bombardear todo aquel desfiladero.
I aquesta és la veu de l'actor Alberto San Juan, que torna a Sabadell amb un nou espectacle. L'actor madrileny presenta l'Espanya ingobernable, un monòleg que reflexiona sobre la història de l'Estat des de la Segona República i la dictadura feixista del general Franco fins als nostres dies. L'obra es podrà veure aquest vespre a les 10 dins de la programació del Fresc Festival. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Per recórrer els anys entre 1930 d'avui, l'actualitat, Sant Juan acumula narrativa pròpia i aliena amb textos dels poetes García Lorca, Gloria Fuertes o Miguel Hernández. De fet, l'espectacle també incorpora discursos titulars de diari i sí, cançons. De fet, la música té un paper central en l'Espanya Ingovernable, ja que a l'escenari hi ha sempre dues persones, l'actor i el director i guitarrista argentí Fernández Oguezcue. Queden poques entrades per veure l'espectacle aquesta nit a l'amfiteatre dels Jardinets de l'Espai Cultura.
España ingobernable, España indignada, España insumisa, en una democracia en lucha consigo misma por emanciparse y empezar a vivir.
10 minuts per arribar al punt de les dues. Més informacions en format més breu. Discrepàncies entre Esquerra i el PDeCAT forcen la suspensió del ple del Parlament que havia de tenir lloc avui.
L'inici d'aquest ple estava previst a les 10 del matí, però s'ha vist retardat amb la reunió de la mesa que debatia com aplicar la suspensió de Puigdemont i dels diputats processats pel jutge Llarena. En aquest punt han sorgit les discrepàncies entre els republicans i els demòcrates. Junts per Catalunya volia blindar Puigdemont, demanant que no se'l suspengués, i en canvi Esquerra apostava per recollir-ne a la via de Llarena i que els 6 membres suspesos fossin substituïts per altres polítics que el grup triés. Tenint en compte la falta d'acord, Roger Torrent, el president del Parlament, ha demanat a la Junta de Portaveus que decideixi si es celebra el ple o no.
L'Audiència de Navarra manté en llibertat els 5 membres de la manada.
L'Audiència de Navarra ha decidit mantenir en llibertat els membres de la manada només amb un vot discrepant. Tots van ser condemnats a 9 anys de presó per abús sexual a una noia al Sant Fermín des de fa 2 anys, però fins que la sentència no sigui ferma estan en llibertat per ordre judicial.
I Jordi Cuixart demana la llibertat provisional a canvi d'una fiança i de comparèixer al jutjat.
La seva advocada, Marina Roig, ha presentat aquest matí el recurs davant del Tribunal Suprem defensant que no hi ha risc de fuga ni reiteració delictiva. El text nega l'únic delicte que manté Cuixart a la presó, el de rebel·lió, i ha adjuntat l'article signat per més d'un centenar de catedràtics i professors de dret negant que s'hagués produït la rebel·lió, així com també les resolucions del Tribunal Alemany de Schleswig-Holstein.
L'actualitat teatral i les veus dels escenaris de la ciutat, cada setmana a Ràdio Sabadell. Estrenes, entrevistes, tertúlies, radioteatre, musicals, reportatges. Els dimecres de 8 a 9 del vespre, Amunt al Taló. També podeu escoltar-nos a internet a través del web de Ràdio Sabadell. Seguiu-nos a les xarxes, al Facebook de la Sabadell Teatre Associació o a l'Instagram i Twitter, @amuntaltaló. Amunt al Taló! Amb la col·laboració de l'Estat.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
Y Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Marc Pijuan, molt bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Manuel Gato i Adri Cuevas han estat presentats oficialment aquest migdia com a nous jugadors del Centre d'Esport Sabadell. En un acte celebrat al Mercat Central, els dos futbolistes s'han mostrat il·lusionats per aquesta nova aventura amb la samarreta arlequinada.
Vestits amb la que serà la nova equipació del Sabadell 2018-2019, Cuevas i Gato han estat els protagonistes d'un migdia diferent al Mercat Central de Sabadell. El club, amb l'objectiu de seguir acostant el dia a dia de l'entitat a la gent de la ciutat, ha volgut celebrar un acte com aquest en un lloc emblemàtic. Els jugadors, com dèiem, han reconegut estar molt satisfets per lligar-se al nou projecte del club i tots dos han destacat el paper clau que ha jugat en la seva arribada el tècnic Toni Saligrat. Cuevas reconeix, de fet, que la forma de veure el futbol del de Torrent és molt semblant a la seva i això, diu, ha estat l'al·licient imprescindible per acabar signant pel conjunt arlequinat.
Bueno, un poco su idea de juego, su manera de ver el fútbol, el proyecto que decía que iba a realizar y un poco la manera de que tenía él de ver el fútbol, y yo la comparto con él y creo que es un entrenador contrastado también en la categoría, que tiene muy buen currículum y yo pues me convenció un poco todo.
Manuel Gato, de la seva banda, torna a la que va ser casa seva, ho fa també assegurant que Saligrat va ser clau per la seva arribada. A més, Gato i el de Torrent ja es coneixien de la seva etapa a l'Alcoyano. L'Alacantí arriba sense cap retret a l'afició, tot i els desacords de les darreres temporades, i diu amb ganes de tornar a donar alegries a la gent de l'estadi.
Pienso que bueno, son cosas que no es conveniente pues recordar, ¿no? Son cosas negativas que bueno, todo lo tuvimos que sufrir. Más que de ver, porque bueno, lo he dicho, ¿no? Cuando he estado fuera, ¿no? Yo siempre lo di todo, yo me dejé la vida, ¿no? En el campo y desgraciadamente, pues al final tuvimos ese descenso. Pero más que de ver, lo que quiero es dar porque a mí el Sabadell, la afición, el club me ha dado mucho.
Divendres, nou torn de presentacions, en aquest cas serà un altre ex que ha tornat al Sabadell, Edgar Hernández, que serà presentat a la Torre de l'Aigua a partir de les 4 de la tarda.
Tot això marca en el dia que l'equip realitza una doble sessió d'entrenaments.
Sí, per primer cop aquesta pretemporada els jugadors arlequinats jugaran pel matí per la tarda. De fet, ben d'hora avui l'equip ha entrenat a Sant Oleguer i a les 7 de la tarda segona sessió de la jornada, en aquest cas a Olímpia.
Sergio Fernández serà el nou entrenador del Sant Nicolau masculí. L'exentrenador del júnior del Terrassa agafa així el relleu a la banqueta de Diego Martínez. Sergio T, com se'l coneix en el món del bàsquet, serà l'encarregat d'intentar millorar les prestacions d'un equip que l'any passat va perdre la categoria.
Ara ve un descens que encara no està del tot consumat perquè la direcció del club té la intenció de comprar una plaça a Copa Catalunya, una opció que no descarta el president de l'entitat, Jordi Vallhonrat.
Fa un parell de mesos, quan vam saber que perdíem la categoria, ens vam començar a moure per intentar recuperar-la a través de despatxos. Estem en converses amb diversos clubs. La situació no és fàcil perquè hi ha molta demanda.
De fet, el nou tècnic de l'equip confessa que ja prepara el seu conjunt per jugar a primera. Malgrat tot, admet que aquesta incertesa en aquestes darreres setmanes ha dificultat la configuració de la plantilla. Sergio Fernández.
Sí, evidentment, a l'hora de fitxar jugadors, el tema de que no tindrà clar si la categoria seria Copa o Primera Catalana, doncs ha fet que molts jugadors finalment es decantessin per altres opcions, no? O sigui, ara sembla ser que l'equip serà Primera Catalana, i faltarà definir un parell o tres de posicions que falta per tancar la plantilla.
Tot i aquests inconvenients, el tècnic ha assegurat que el gruix de la plantilla el formaran jugadors de la casa, jugadors que la temporada passada ja van formar part del primer equip grana.
I encara en bàsquet, el Club Natació Sabadell ja té perfilat l'equip masculí que disputarà la pròxima campanya de Copa Catalunya. Els nedadors afronten el repte amb un nou entrenador. Es tracta de l'exjugador del club, Jonathan Ramírez. El sabadellenc s'estrena d'aquesta manera com a tècnic a la banqueta del primer equip de l'entitat.
Un Jonathan Ramírez que coneix perfectament doncs, la categoria i que ja té la plantilla que competirà la pròxima campanya lligada. El nou tècnic nedador assegura que ha confeccionat un equip ampli i que li permet, diu, jugar un joc alegre, un dels aspectes que el defineixen, diu, com a entrenador, Jonathan Ramírez.
En todos los equipos que entra del senior B a los demás equipos que lleva de cantera y demás, al final un estilo alegre, un juego con muchos ataques, ¿vale? Intentar ser agresivos en defensa, y bueno, sobre todo dar mucha velocidad al partido, ¿vale? Es decir, conseguir cansar al otro equipo, seguir con su ritmo, a veces tiene una plantilla larga.
Ramírez considera que amb la seva arribada hi ha un canvi de cicle a l'equip que li transmet molta confiança.
I en waterpolo, un apunt, Espanya lidera el grup B de l'Europeu de Barcelona i ja s'ha assegurat accedir als quarts de final d'aquesta competició, tot plegat després de golejar per 32-2 a la dèbil Turquia. I en categoria masculina, avui Espanya disputa el segon partit de l'Europeu contra França. I en l'àmbit més general, us expliquem que el Barça-Lassa s'ha reforçat amb l'alent nord-americà Kyle Kuric.
Kuric, que arriba procedent del Zenit de Sant Petersburg, signa per dues temporades i és el segon reforç confirmat de la secció de bàsquet blaugrana i també va signar l'alè pivot nord-americà Chris Singleton.
En hoquei patins, victòria d'Espanya davant Alemanya, l'Europeu de Corunya.
La selecció espanyola va guanyar 7-1 al combinat Alemanya. Avui els Alejandro Domínguez tornen a jugar. Serà a partir de les 8 del vespre contra Bèlgica.
I el Tour, avui onzena etapa amb un recorregut de 108 quilòmetres amb 4 ports de muntanya. Julian Alaphilippe es va imposar en solitari en la primera etapa de muntanya d'aquesta ronda francesa.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb la Rocío García les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats del portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Que vagi bé, adéu.
Escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.